Som a un taller de terra. Que, com definiries? Què és un taller de terra?
Pues és un taller... Jo diria que és per portar endavant aquells projectes que tenim més a la nostra imaginació, no? M'agradaria que fos un taller on la gent vingui a desenvolupar-se, a intercanviar, no? La idea seria aquesta, no? Intercanvi d'idees, intercanvi de creativitat. Bueno, aquesta és la idea, no?
El que queda clar és que és un espai creatiu, on el que hi ha és molta ceràmica, perquè d'alguna manera és el que tu et porta fins aquí, però un taller de terra... Fa quant que neix? Perquè no té gaire temps, tampoc.
No, és del 2019. Jo deixo el meu taller a Barcelona, perquè per motius personals m'era molt complicat anar a Barcelona. Tinc un nen de 10 anys, llavors era molt difícil pujar. Si es posava malalt, les peces es feien malbé... Necessitava més temps d'implicació amb el taller i en aquestes condicions era molt difícil. Llavors busco taller a Sitges, no trobo res que m'encaixi en aquell moment i trobo l'oportunitat de muntar el meu taller aquí, en aquest espai, no? Pensant que bueno, pues seria un espai obert on la gent vindria a treballar, a fer com un coworking a mi. I aquesta era la idea, tenir jo el meu taller a Sitges.
Des del 2019 aquí al carrer València, el carrer València número 12, amb aquest espai obert, amb aquest jardí. La teva història, però, i la teva relació amb la ceràmica i en general amb aquest món més creatiu, més artístic, ve de lluny, però d'alguna manera comença fa poc. Anem a això, explica'm una mica, perquè a Yolanda Martínez molts la coneixem pel Cisne.
Sí, 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 sí. Jo crec que sempre seré la noia del Cisne. Sí, sí, sí. La filla de l'Antonio i la Maruja, efectivament. Pues, bueno, jo crec que tot el tema artístic sempre ha estat allà, no? De petita he tingut una relació amb aquest món, el món de la pintura i de la ceràmica, del paper maixé, no? A través de... d'una gent coneguda i bueno, em faig gran, la meva vida va per un altre camí, faig filologia, no té res a veure, però a poc a poc aquest món artístic jo crec que em va atrapant, no? Perquè acabo fent dissenyadora gràfica, no? Llavors, arrel d'un canvi d'estil de vida, marxem fora de Sitges durant uns anys i allà diguem que bueno, estem visquem fora, a Brussel·les concretament, i jo me n'adono que, bueno, que ni vull fer de profe d'espanyol, ni de literatura, ni vull ser dissenyadora gràfica, ni res de res. Contacto amb un taller de ceràmica i trobo que és allò el que sempre veritablement havia volgut fer, no? El que passa és que bueno, jo formo part d'aquella generació on l'èxit és tenir una carrera, no? Vinc d'una família molt treballadora i llavors per ells pues, era important que jo tingués carrera. I, bueno, i així van ser les coses. No, en aquell moment ni pensava desenvolupar-me en el món de les belles arts, no? Perquè també tenia aquesta responsabilitat de poder guanyar-me la vida, no? I és una mica la idea de que bueno, fent belles arts la vida és molt difícil, no? I veritablement és molt difícil si et vols dedicar a les belles arts. Sí, sí.
Som d'aquella generació, ara ho deies, on l'èxit era estudiar, no? On els pares, en la majoria dels casos, doncs, no havien tingut l'oportunitat d'estudiar, no? Havien tirat endavant la seva vida amb molt d'esforç, amb molta feina, i tots teníem una mica aquella responsabilitat d'estudiar per nosaltres, però també pels pares, no?
Sí, exactament. Sí, sí, perquè veies, en el meu cas, compatibilitzava, sempre he compatibilitzat els meus estudis amb el Cisne. De fet, moltes feines amb el cisne també, clar, veure aquest esforç, no? A més, un restaurant que és una vida molt dura, no? Són moltes hores, molt estressant, no? Sempre dic que, bueno, és una feina que tu no pots dir, bueno, això m'ho deixaré per demà, no? Aquest cafè que me demanes avui ja te'l posaré demà, no? O la paella, si avui no surt bé, pues demà sortirà millor, no? O sigui, és una feina molt estressant. Llavors, jo sí que pensava, si és cert, vull fugir, entén-me, fugir d'aquesta vida, una vida millor, no? Mai no se sap, o sigui, cadascú troba el seu camí, no?
Sí, i també és curiós, perquè moltes vegades els negocis familiars també hi ha com, de vegades també hi ha aquella pressió de les famílies, no?, de que continuï el negoci familiar, no? En el vostre cas, no va seguir el negoci familiar amb vosaltres.
No, però la pressió sí que una mica, eh? Hi havia una mica, per part sobretot del meu pare, que ell tenia el seu ofici, era cuiner, no?, i ell disfrutava molt. De fet, bueno, i ma mare també disfrutava molt, en el sentit que li agradava molt el tracte amb la gent i, bueno, jo crec que ho feien molt bé, no? Sí que existia una mica aquesta pressió, però, bueno, els fills, ja saps...
Van volar, els fills van volar...
Van volar, teníem unes altres necessitats, no? I també et dic, igual si els horaris de la restauració fossin uns altres, potser m'ho hauria pensat.
Clar, és molt dura la restauració, i més quan l'has viscuda des de petita, sí, no? Que has vist els teus pares cada dia les hores que hi dedicaven, oi?
Sí, els estius, les vacances, sí, sí.
En qualsevol cas, Iolanda, fas filologia... Te'n vas cap a una carrera universitària, després estudies disseny gràfic, una mica aquí, la part creativa, no? Se'n va cap aquí, per motius personals, el que sigui, amb la teva parella, marxeu a Brussel·les, i allà fas com un clic, la teva ment fa com un clic. No sé si sents que és com... Si en aquell moment senties que és com una necessitat vital que arrossegava des de feia temps, si ho vius com de sobte un despertar, no sé com ho vius, això, perquè... No és potser quelcom que visqui tothom, però tampoc és una cosa tan estranya, no? És a dir, i jo diria que a moltes dones els hi passa això, arribar a determinada edat, de sobte és com, prou, jo ara vaig a fer el que realment a mi m'agrada.
Jo crec que va ser, mira, penso que va ser la crisi dels 40, així directament, perquè, bueno, també es van donar unes condicions, no? De repent em sento una mica lliure, no haig de tenir una entrada econòmica important en aquell moment, no? I em dona la llibertat de pensar, no? De repent ets lliure de pensar. I en aquell moment va ser, ostres, què passa, no? Ara puc fer el que jo vulgui. Què és el que vull fer? Vaig ser molt afortunada. Aquesta sort no la té tothom, Jo m'imagino que hi ha molta, molta gent, homes, dones, que potser voldrien fer de la seva vida un altre camí, no? Gent que igual s'està dedicant, pues, a tenir un despatx d'administració o de gestoria, no? I en aquestes alçades d'edat diu, no puc donar marxa enrere, no puc començar perquè necessito aquesta entrada econòmica, no? Jo em vaig sentir lliure.
Va tenir a veure amb la maternitat?
Pues sí, 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 perquè, bueno, allà mateix també ja arribava una edat que, bueno, volíem tenir fills i pensàvem que era el moment idoni, i quan em vaig quedar embarassada, vaig tenir jo el meu fill, el nostre fill, vaja, sí, alguna cosa es va despertar, no? Vaig dir, bueno, ara és com un moment de canvi, no? Ja està, tabula rasa. A partir d'avui comencem. Insisteixo perquè vaig tenir aquesta sort, No m'havia d'incorporar urgentment en una feina.
No, queda clar, que d'alguna manera el context, no, t'ha d'ajudar, no? I la companyia i tot, no? Perquè no tothom pot fer-ho, però sí que és veritat que hi ha moltes dones, ho dic per l'experiència d'altres entrevistes amb qui he parlat, que, i a més coincideix sempre amb la maternitat. Increïble. Quan arriba la maternitat hi ha com un canvi de xip en el que, doncs, decideixen com dedicar la seva vida laboral, no?, a allò que realment els fa feliç, que no era el que estaven fent. Això no significa que el que feien els fes infeliç, tampoc, no necessàriament, però sí que hi ha un canvi de xip, i és una cosa que sempre em fa pensar molt. En qualsevol cas, fas aquest canvi de xip i vas cap a la ceràmica. Per què la ceràmica? Què té la ceràmica?
La ceràmica... Mira, ara es parla molt, 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 molt del mindfulness, eh? És una cosa, és com un llenguatge, no? Aquesta semàntica ja la coneixem, no? Pues el funk té aquesta capacitat. Jo vaig començar en el funk, de fet, amb el torn. El torn, tu has d'estar absolutament concentrat, present en el que estàs fent. O sigui, la peça, si tu no saps a on vols anar, no aniràs a cap lloc amb el torn, no? Llavors, quan et sentes, comences a treballar amb la pella, no? Amb la bola de fang, posar el torn, ja has de saber si vols un cilindre, no? Si vols un gerro o vols un bol, perquè són dues tècniques diferents. Llavors, primer que has de... tot el teu cos ha de centrar aquesta peça. Centrar. És que hi ha el llenguatge, no? Necessites estar present per centrar, no? Concentració tota l'estona. Llavors, clar, no estàs pensant en res més, no? Tot el teu temps, no? Aquell moment, aquell espai, és el que estàs fent. Clar, poques coses ja com el fan que et demanin aquesta presència, no? Moltes vegades, vale, pots estar pintant una tanca o pots estar fent una manualitat i el teu cap està pensant potser en una altra cosa, no? Amb el funk és impossible, perquè a més el funk demana, ja no el torn només, no? Si estàs fent qualsevol de les tècniques que fem servir amb ceràmica, no? El funk té estadis d'humitat que tu has d'aprofitar per fer les teves peces. Llavors, has de tocar, has de saber en quin estat per treballar, has de saber primer, abans de sentar-te, quina peça vols executar. Això demana, pues, saber quina tècnica faràs servir, quan la pintaràs o com la pintaràs, perquè depèn de la humitat, utilitzaràs una tècnica de pintura o una altra tècnica, o una tècnica de decoració o una altra. Demana molta presencialitat, demana aquesta concentració, no? A més, que sempre m'agrada dir que el funk és com un tot, no? Fa servir els quatre elements, no? És la terra, és l'aire, és l'aigua, no? La humitat, i és el foc quan passa pel forn. Llavors jo ho veig com un tot, no? És bueno.
Aquesta reflexió entenc que arribes ara, no? Sí. És a dir, i entenc que abans que fessis aquest canvi de xip ja t'agradava, és a dir, ja havies tingut contacte i era alguna cosa que t'atreia. Què creus que és el que era això? És a dir, que era això que encara no li posaves nom?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que, bueno, era una cosa que jo havia viscut de molt petita i que suposo que havia deixat un impacte sentimental també, no? I suposo que potser sí, aquesta maternitat de dir, ostres, ja tot em sembla irrellevant, no? Perquè jo crec que és una mica, ostres, quan tens el teu fill allà davant, tota la resta, no? És com irrellevant. Només vols compartir amb el teu fill, fer estar amb ell tot el temps possible, no? Llavors, jo crec que tot això, no? Aquest cúmul de sentiments, no? Recuperes una mica el teu propi jo, no? De quan eres petita, o de les sensacions, o del que, no? Quan va desenvolupant-se el nen, vas recordant també, perquè vius a través dels seus ulls, no? Això és la màgia dels nens, suposo, no? I jo crec que va ser en aquell moment, no? Va ser com un detonant, no?
I què fas aleshores? Decideixes formar-te? Perquè tots aquests coneixements que tens ara, entenc que hi haurà part d'autodidacta, però entenc que també hauràs passat per formacions, imagino. Sí.
Quan ja estàvem a Brussel·les vaig contactar amb un taller de ceràmica i al poc temps ens vam tornar cap aquí. I aquí ja, quan el meu fill va començar el col·le, que jo vaig tenir uns horaris més flexibles, vaig anar a la Massana a estudiar. I llavors allà a la Massana, amb el profe que tenia jo a la Massana, em convida forçat per mi, que si tenia un puesto en el seu taller, pues que jo voldria seguir, no? I bueno, vaig tenir la sort que ell tenia un espai al seu taller, vaig estar en el seu taller, i bueno, fins al 2019.
Que és quan aterres aquí?
Aterro aquí, i bueno, les formacions ja... Certament, hi ha molta part autodidacta, molt d'estudi. La ceràmica és un camp molt ampli, perquè hi ha gent que es dedica al torn, hi ha gent que es dedica pues, a fer planxa, i hi ha gent que tota la seva vida són els esmalts, que és una vida pròpia. O sigui, els esmalts és un àmbit inesgotable, no? I després, bueno, hi ha moltes tècniques. Llavors et vas formant, vas trobant el teu propi estil, que és el que més costa quan et dediques a una cosa d'aquest tipus, i bueno, segueixo. Ara, de fet, estic fent un curs a Barcelona.
Per tant, la formació continua, sempre, entenc, i jo no sé si ara mires enrere i recordes aquella vida d'abans, no? I entenc aquells horaris, no? D'oficina, no? I aquella manera també d'aquests ritmes, no? I fins i tot la manera de vestir, que segur que també ha canviat, no? Sí, perquè és diferent per l'oficina que per venir aquí al taller.
Mira, és un horror. Em passo el dia, qualsevol dia sortiria en pijama pels puestos, perquè, clar, passes el dia pues, amb una roba que puguis embrutar, o sigui, estic com els nens de P3, gairebé, eh? O sigui... tot el dia bruta, és així, sí. Sembla que treballo a l'obra. Sí.
I quan fas aquella mirada al passat, a la teva vida d'abans, i mires ara, t'agrada? O sigui, et sents satisfeta? T'agrada aquest canvi, aquest pas endavant que has fet?
Sí. Sí, perquè... Sí. No puc afegir res més, sí. M'encanta. Sí, sí. També et dic una cosa, eh? Jo vaig disfrutar... Jo crec que... Moltes vegades dic, quan arribes a una edat, has tingut moltes vides. Eh? Quina sort la nostra, que hem pogut pues, anar variant. Jo he sigut molt afortunada, eh? Perquè bueno, m'he trobat i he aprofitat totes les oportunitats que he tingut. Eh? Vaig disfrutar moltíssim de fer filologia. A més, bueno, vaig adentrar-me molt en la... filologies romàniques, no? Filologia medieval. No volia dedicar-me a donar classes, mira tu per on, no volia. Encara i així, bueno, vaig fer el CAP i el que vaig fer és un postgrau en tècniques editorials, no? Vaig estar molt de temps treballant com correctora i ajudant editorial. I allà vaig descobrir el disseny gràfic i ho vaig disfrutar moltíssim. O sigui, he cremat moltes etapes i me n'adono que totes elles m'han ajudat a arribar fins aquí. Perquè hi ha moltes coses que jo em plantejo, com una dissenyadora gràfica quan treballo amb el funk, per exemple. No? I bueno, la filologia sempre estarà allà perquè m'agrada molt llegir. Moltes vegades tota aquesta... temps de lectura, d'escriptura, pues, el tinc també. Bueno, tot ajuda, eh? O sigui, són coses que són acumulatives.
I és fàcil viure d'això, de la ceràmica? Abans comentaves, no?, la dificultat de que les belles arts no ho posen fàcil, no?
No, a veure, jo en el meu cas, de moment ho visc com una cosa merament personal, no?, sense una voluntat de guanyar-me la vida amb això. Però sí que és cert que el món de l'artesania, si ja el món de les arts és difícil, el món de l'artesania és molt difícil, molt complicat, perquè la gent encara li costa entendre el que és una peça feta a mà. Si tu has de posar-li un preu a una peça que tu has fet a mà, la gent mai la compraria. Amb el preu just, eh? Has de pensar que, per exemple, una peça que jo faci aquí, al taller, pues, ja no només el material, que potser el material és el més barat que hi ha, però és el temps d'execució. Després aquesta peça s'ha de secar i normalment necessita doncs, al voltant d'unes 48 hores, depèn del gruix de la peça. Ha d'entrar una vegada al forn. Al forn són la primera vegada que entra, la biscuitada que diem, entra a 980 graus. Normalment aquestes fornades triguen entre pujada per agafar els 980, triguen al voltant de 10 hores i després unes altres tantes de baixada, amb la qual cosa és un forn que està en marxa 24 hores, podem dir. Quan surt, l'esmaltem i torna a entrar al forn i torna a fer unes tantes hores, o més, perquè hi ha peces que les has d'esmaltar i les fiques al forn a 1.250 graus o 1.300 si és una porcellana i necessites que arribi a aquesta temperatura. Llavors, clar, quin preu li poses tu a aquesta peça? D'hores? No. La gent moltes vegades, a part, volen una cosa que estigui totalment perfecta, que hi ha molts artesans que es dediquen a fer producció, com producció industrial, però les fan a mà. Això té un valor. No pot costar com una peça que tu vas a l'IKEA i la compres, però costa molt. Costa molt que la gent entengui el que és una cosa feta a mà.
És bastant contradictori amb aquest ritme de vida que portem ara, no? En què tot és, ho volem per ara, ràpid i, com tu dius, perfecte, no? Sense bunyegadures ni sense...
I moltes, bueno, ho hem de veure també amb la roba, no? Hi ha molta gent que prefereix comprar-se moltes peces d'una botiga que té roba amb preus molt baratos, que potser una única peça d'una botiga, pues que tu tinguis la certesa d'aquesta peça, potser està feta aquí, no està feta en un puesto llunyà cap a Àsia, per exemple, on la gent no té ni un sou, ni unes condicions de vida, ni unes condicions laborals. Llavors, què tria la gent? Pues potser tenir l'armari ple de peces de roba. Vull ser justa, eh? També és cert que moltes vegades amb els sous que tenim potser no podem comprar-nos ni tan sols aquesta peça única, si vols, eh? També tot està una mica... Però sí que és cert que bueno, guanyar-se la vida com a artesà són moltes, moltes hores i has de fer moltes, moltes coses, eh? Compatibilitzar pues, no només la producció, sinó donar classes o el que et surti.
Sí, sí. Què és el que fas? Aquí fas formacions, fas tallers, aquí, eh?
Bueno, aquí faig fonamentalment un taller d'iniciació al mes perquè la gent sàpiga el que és, que clar... Què és el que m'agradaria? Que la gent es quedés enganxada, es formés i vingués a compartir l'espai, no? Perquè la idea era tenir un taller, no? També m'agradaria que fos un taller... Hem tingut aquí un taller de corones de Nadal, per exemple, no? Que passessin coses, no? Que la gent ho aprofités realment. Però sí, faig aquesta classe de taller d'iniciació i després faig una infantil, normalment és el que faig.
Uh-huh. Uh-huh. I que deies, ara m'agradaria això que la gent aprofités aquest espai, no? És a dir, entenc que altres creatius, deies això de les corones de Nadal, podria ser qualsevol altre tipus, sí, d'activitat. És veritat que, i no sé si és una cosa de Sitges o no, però que a Sitges sí que és veritat que respira bastanta creativitat, és a dir, surten com petits projectes, no?, de persones moltes vegades, la majoria de casos dones, en la majoria de casos relacionats amb el canvi aquest de la maternitat que comentàvem, però gairebé sempre van dirigits cap a això, cap a la creativitat, ja sigui en forma de roba que fan o d'algun tipus de producte concret o d'alguna cosa més de decorativa, no? No sé si això també ho respira, si sents que Sitges també respira una mica això o és una sensació que tenim de vegades perquè ens vivim aquí, no? I ens costa una mica sortir.
Pues mira, Carola, veritablement et dic, quan jo vaig muntar el taller, que com et dic, era, la intenció era jo trobar un taller per treballar, o sigui, jo no tenia intenció de muntar un taller, eh? O sigui, quan vaig començar a buscar, de fet en aquell moment només hi havia un i no tenia unes condicions per mi, pel que jo necessitava. Llavors vaig pensar, doncs ja està, busco jo un espai, monto el taller, que segurament hi haurà molta gent com jo. potser jo sóc molt dolenta amb les xarxes socials, que ja et dic que sí, eh? Que sóc molt dolenta amb les xarxes socials. Doncs pues no vaig tenir molta gent, eh? O sigui, la gent és veritat que, o almenys en l'entorn que jo em moc, no? Molta gent vol aprendre, però no hi havia tanta gent que vulgui fer servir l'espai, no? Em va sorprendre perquè, clar, aquest mantra de que aquí hi ha tanta creativitat, que som tanta gent, fins i tot vaig estar parlant amb el Roger, que treballa en Ferro, que és un noi que ho fa superbé.
El Roger Llurià.
Sí, sí. Vam estar xerrant, que jo fins i tot li vaig dir ostres, hi hauria una associació d'artesans aquí a Sitges? Per què no muntem alguna cosa? Perquè primer ens trobem tots amb el tema dels lloguers. Clar, jo aquest espai, ja et dic, per mantenir-ho, haig de tenir coworkers, compartir l'espai, que ja era la idea, no?, d'inici, però encara hi ha així. No hi ha espais a Sitges per fer, per treballar, no? Amb el Roger jo li havia dit, havíem parlat, ostres, pues venir aquí a fer una activitat. No pot, perquè clar, això és un veïnat i ell fa molt de soroll i de més, però tampoc té un espai específic competitiu per això, no? Llavors, potser sí, hauríem de reunir-nos els artesans o artistes de Sitges i demanar tenir espais per competitius per poder treballar, perquè al final la vida del poble, si volem que el poble sigui d'una altra manera, potser, no?, l'hem d'omplir d'identitat, no? I la identitat, al final, la fem la gent del poble, no? I estic supercontenta de que hagin obert una botiga d'un altre taller de ceràmica que hi ha al centre del poble, perquè dic, ostres, que guai, no? Molt bé. Algú diferent, amb identitat, no?
Un, això, i dos, també, i està bé que ho diguis tu, que també traiem o trenquem una mica aquesta idea o aquest mantra que diem de que Sitges està ple d'artesans, o sigui, que la teva experiència és que si n'hi ha no sabem on estan tants, aquí no han arribat. És a dir, potser també és una idea fictícia que ens hem fet tots de Sitges, no? És a dir, igual no som tan diferents com ens pensem.
Pues no ho sé. Jo crec que arriba molta gent de fora que potser sí som molt creatius i estan en els seus espais, que no necessiten de l'interacció amb els altres, o no ho sé. No? Ja et dic, poder el problema el tinc jo, que no he sabut comunicar, no? O dir, escolta'm, que està això, no? Poder sí, no? Però parlant amb altra gent ens hem trobat a, ostres, clar, hi ha hàndicaps.
Clar, és que a més, tots aquests que sou artesans així, després teniu tot aquest afegit, no?, de que heu de fer moltes altres feines. No és només la feina creativa, sinó aquesta feina comunicativa, després la feina, doncs, de números, és a dir, són moltes feines, no?, les que comporta, no?, dedicar-se a això. No és només la part creativa. Si fos només la part creativa, igual seria més fàcil.
Sí, 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 absolutament. Sí, sí. El que passa és que, a veure, clar, seria genial tenir un espai supergran, no?, com, jo que sé, a Barcelona, a l'Hospitalet, que hi ha un espai on per preus hipercompetitius la gent, artista, pintors, artesans, poden compartir aquest espai i fins i tot mostrar la seva feina, no? No sé, aquest poble ja saps que és una mica especial sempre en tot, no? O sigui, bueno, si la gent ja té problemes per trobar un lloguer adequat o poder comprar-se un pis, doncs imagina't, no? Trobar un espai per poder treballar.
Bé, en qualsevol cas, queda feta la reflexió que no em sembla malament. Com veus i com veus el futur? O no sé si és veritat que la pandèmia ens ha fet que tots no mirem gaire lluny, eh? És a dir, mirem demà i poca cosa més, perquè ja sabem que vivim en un món bastant incert. Però clar, entenc que quan tu planteges això, ho fas amb una idea, després la realitat igual et porta cap a uns altres llocs, no? Una mica com cap a on vas ara, és a dir, quin és el camí d'un taller de terra i quin és el camí d'aquest projecte?
Doncs, francament, no em plantejo molt. Aquest any, ara al maig, he de negociar un altre cop el lloguer. Suposo que aquesta és una mica la frontera. M'agradaria que la gent que està interessada en la ceràmica, que la coneix, busqui un espai per treballar i estan les portes obertes. I bueno, potser si arribo a un equilibri, pues, potser sí que jo començar a presentar la meva obra, no? O la meva feina. No penso més enllà del maig, la veritat.
Perquè la teva feina, la teva obra, la vens o no? O de moment és només una obra que fas per tu?
De moment és una obra que faig per mi. Després tinc detallets, doncs, que igual la gent si vol venir a comprar... No faig gaire cosa, no? Són coses utilitàries, no? Les llaunes o els gots o les caixes, coses així que és... Bueno, una mica doncs, per fer una mica de calaix i comprar esmalts i nodrir el taller, no? No és un negoci, ja et dic. Llavors, no, la meva obra és més artística, va per altres camins, no? Abans de començar aquí, bueno, em presentava algun premi, feia alguna expo, bueno, aquesta era la idea, però com tu dius, la pandèmia i la realitat al final et porta per un altre puesto. Ara veurem. Quan ja les coses es posin una mica al seu lloc, a veure què, no? Si reprenc tot allò que era el per què jo volia tenir un taller.
No, i sí, que una mica aquesta experiència t'ha portat una mica com als orígens, no? Als inicis, no? I jo no sé si ara que ets mare, no? El teu fill encara és petit, òbviament, però si també un pensa en això, no? En quina ha estat la meva evolució, no? Malgrat que per tu ha estat el que comentaves, han estat etapes molt boniques que les has gaudit totes, eh? Malgrat que en algun moment decidissis fer un canvi, no? Però no sé si això també et fa replantejar en tant en això, que quan mires el teu fill, no? I dius que faci el què, jo l'haig d'acompanyar, què haig de fer?
Bueno, és que això és supercomplicat, ja saps, eh? Com a mare, jo crec que tenim com una esquizofrènia, eh? Per una banda vols que ell sigui feliç, que triï, i per una altra vols la seguretat de que s'adonin totes les circumstàncies més adients, que es guanyi la vida, que, no? Llavors és una mica esquizofrènic, sí.
És a dir, si el teu fill ha arribat al dia, et diu... Mama, a mi m'agrada això de la creativitat, jo em vull dedicar a això del món de l'art, i tu amb l'experiència de saps que això és un món difícil, que és difícil guanyar-se la vida d'això, tu creus que seràs capaç d'entendre-li, d'acompanyar-lo i d'acceptar-ho?
Sí, perquè també penso que tot té una evolució. Potser en aquell moment vol allò i de repent pues, descobreix una altra cosa. Sempre el recolzaré en el que triï. Bueno, hi ha coses que no el recolzaria, però no les diré aquí. Però, clar, el recolzaré, per suposat, no? O sigui, sí.
Que d'alguna manera també és la sort que has tingut tu, no? Que sempre has estat acompanyada, no? Les teves decisions, al final, sempre has tingut el recolzament dels teus.
Sí, o sigui, tinc la gran sort que, bueno, han respectat. No? Sí que és cert que mai m'han dit ui, tot és fàcil, ho tens... No, o sigui, jo sempre he viscut com en un bany de realitat absoluta, eh? També perquè, clar, jo havia de treballar, eh? En aquell, o sigui, compatibilitzava i ja sabia el que era. Però sí, sí, o sigui, sempre m'han acompanyat. La veritat és que he tingut molta sort.
El que queda clar és que ets agraïda, eh?
Per què?
Perquè agraeixes molt tota l'estona, no? Al teu entorn, els que t'han recolzat, els que han acceptat, els que han permès d'alguna manera que t'evolucions. Igual no tothom, quan arriba a aquest punt, té aquesta capacitat d'agraïment, no? Com de dir, jo sóc em reconec afortunada i dono les gràcies també a tots els que m'han permès estar aquí ara.
Home, és que seria injust, eh? Hem de reconèixer... Clar, si és... Clar, jo penso que també m'enganxes amb una edat, eh? Ja, o sigui, sí, ja sóc una senyora gran, eh? De 52 anys.
No tant.
Bueno, però jo suposo... Clar, si tu aquesta entrevista potser me la fas amb 30, pues seria diferent poder, eh? Però ja la maternitat, l'edat, el que has viscut... S'ha de ser agraït quan la vida, pues, és cert que he treballat molt, eh? Moltes vegades ho dic, he treballat molt, molt per les meves circumstàncies.
Sí, sí, que no t'han regalat res, eh?
No, o sigui, vaig tenir una feina que m'havia d'aixecar a les 4 del matí per entrar a les 6, sortir a les 2, menjava corrents i m'anava a la facultat, no? I vaig estar molts anys fent això. Però és cert que moltes vegades també l'entorn, o sigui, has d'estar agraït perquè és l'entorn el que et dona l'oportunitat de canviar, no? Quan tu trobes que et donen aquesta oportunitat, l'has d'agrair. I nosaltres hauríem d'estar molt més agraïts moltes vegades.
Gràcies.
No, moltes gràcies a tu, perquè, bueno, moltes gràcies, Carola.
A tu, Yolanda.
Guapa. Lady, hear me tonight.